Bona nit, amics i enemics, petits monstres, estimats fills del Baix Montseny. Ja som aquí, ja hem arribat, esteu escoltant el setè Posa't i Fulles i avui és 24 de gener de 2012. Què us sembla, eh? Sortint de la cuesta d'enero, perquè després de la de setembre, d'octubre, novembre, etc, eh? Perquè això de cuestes, anem pujant una rere l'altra sense respirar, eh? Perquè això és imparable, senyors. Estem creixent a marxes forçades, eh? Tenim un producte interior cutre que no ens agafa ni Lapònia, ni Polònia, ni la Patagònia Occidental. Ens acostem cap als carnestoltes, això? Ah, sí, cap al febrer, encara que ja hi trobem gent que va ben disfressada pel món. Alguns amb caretes, sense gomes, i altres amb una cara i un os a l'esquena que fa por, omplint les butxaques mentre altres les buiden. Quins països, senyor, quin país! Quina sort tenim de comptar, almenys amb un idioma com cal, i 700 dracs autòctons, amb la seva respectiva llegenda. En fi, fills de la gran comarca, l'ombra del Montseny, benvinguts, ben parits. Com ja sabeu, estem taladrant des del punt 7 Ràdio Sant Celoni, ni més ni menys que el 107.7. També ens podeu escoltar en directe al web santceloni.cat/ràdio. Ja us ho diem cada setmana. I la nostra pàgina de Facebook és el facebook.com/posafulles. Ah, Gemma, ho he dit bé a la primera. Escolta, un fort aplaudiment per la Gemma. Clar que sí, per nosaltres i els nostres deutors. Apa! Que ja ho hem dit tot, ja pràcticament podem plegar, com aquell qui diu, però no, encara no. Que us queda una horeta més o manco per aguantar-nos, eh? Avui tindrem una entrevèstia molt particular, adreçada al públic familiar, pares i fills, petits monstres de la comarca, eh? Ens visita la pedagoga musical, musicoterapeuta, artista i empresària Damaris Gelabert, que ens parlarà del seu projecte Tot Sona i farem un recorregut pels més de 14 anys plens de música i experiències vitals que porta a l'esquena. Escolta, aquesta treballa de veritat, eh? Això va com va. També us parlarem del primer festival de música del Baix Montseny, sí, amb seu a Gualba, i que per cert, per si no ho sabeu, ja ha començat aquest dissabte passat, però que encara podreu gaudir-ne els dos dissabtes vinents. En relació a aquesta notícia, tindrem avui el director del festival, en Josep Maria Alpiste. Doncs ja us hem avançat el programa d'avui, eh? O sigui que ara ja us deixem amb la iaia, n'hi ha prou, que ens farà la cortineta de l'entrevèstia d'avui. Què us sembla? Què li sembla, iaia? Iaia, com està?
Escolta! Què dius, que ara ja tinc cafè aquí de la... Com es diu això? De la cortineta del Posa't i Fulles de...
No, que no s'entera, home, que no s'entera, que el que ha de fer és presentar simplement la cortineta de l'entrevèstia.
Home, prou, jo tant d'aquesta comèdia, escolta, que n'hi fardeu, home. Ja n'hi prou, eh? Va, d'acord, vinga, va. Comencem, com així, així, mentrestant, netejaré la dentadura postissa, a veure que me la trec. Home, de del colcó, escolta, sí que la tinc goga, I això que ja no fumo aquells pollos que fumava abans, com la Sara Montiel. Oh, la Sara Montiel, quina cantant, quina cosa. Compreme el seseramito, que no vale más que un real.
Escolta, iaia, faci el favor de posar-se la dentadura i denunciar l'entrebèstia de la setmana, sisplau, vinga.
Està quirat! Que vaig una mica de paciència, trasdassa! Vinga, va! L'entrebèstia! Au, ja està, podrit! Que ets un podrit!
L'entrebèstia! L'entrebèstia!
Molt bé, tenim avui aquesta setmana la convidada meravellosa i fantàstica d'excepció que tenim, que ella és la Damaris Gelabert. Vinga, un fort aplaudiment a la Damaris, escolta, clar que sí, un fort
aplaudiment.
aquestes cançons.
Calla, iaia, sisplau. Quedis tranquil·la, si ha de fer una mica de punta o una canxilla d'aquestes coses. Esperis un moment, ara faré... Vostè escolti que aquesta convidada és meravellosa. Va, parlarem una mica de la Damaris Gelabert. Ella és llicenciada en pedagogia, si m'equivoco, m'ho dius. Llicenciada en pedagogia, especialitat terapèutica. Vale, a la Universitat de Barcelona. I va estudiar música a l'Escola de Música de Granollers i al Berklee College of Music de Boston. Sí. Ho he dit bé, això? No,
molt sembla... bé,
gràcies,
sí.
Estic fent un màster de pronunciació de francès. I veus que m'està quedant perquè parlo l'anglès millor, o sigui que imagina't. Bueno, ella està especialitzada en educació musical i musicoteràpia. M'explica'ns què és això de la musicoteràpia, ja, abans de continuar.
Sí?
Sí.
La musicoteràpia utilitza la música com a canal, i la música entesa a nivell molt ampli, o sigui, música, so, moviment, ritme... per incidir en la salut i la salut també entesa a nivell molt global, física, emocional i mental.
I què és el que et va agradar d'aquesta assignatura? Bueno, assignatura,
a mi m'agradava...
Especialització, no?
Sí, a mi em va agradar molt perquè quan la vaig descobrir estava fent pedagogia terapèutica a la universitat, i quan vaig sentir a començar a parlar de musicoteràpia, jo també feia música, sempre havia fet música, sempre havia agradat el món dels nens i dels nens amb problemàtiques, i sempre m'havia agradat la música. Llavors, amb la musicoteràpia vaig trobar el que unia les dues meves...
La pedagogia musical,
sí.
Realment.
Exacte,
no?
Sí, però no només ensenyar música, sinó trobar que la música pot
teràpia,
ajudar en altres coses, no només per ensenyar música, sinó per ensenyar i ajudar a nens a moltes altres coses, a desenvolupar totes les seves capacitats, no? Uh-huh. I també ajudar amb nens amb problemàtiques específiques amb aquestes problemàtiques, no?
No, és que és un ampli àrea dintre de la música, dintre de la teràpia, el que és musical, aquesta singular especialització que fa la Damaris. Això s'estudia també aquí a Espanya o només...?
Sí, actualment només s'estudia en màsters a la universitat, uh-huh. Vale? Però aquí a Barcelona tenim màsters a la Universitat de Pompeu Fabra, també a la Universitat de Barcelona. Hi ha alguns màsters específics. Encara no és una carrera. Altres països, per exemple, als Estats Units, és una carrera, però aquí encara és un màster, però ja tenim bastantes persones formant-se i també treballant com a professionals, tant en el camp de l'educació com en el camp de la salut i en el camp també psicològic.
És que això era una cosa que ens sonava fa anys, això de la musicoteràpia, doncs com allò de la... Com es diu allò de la farmàcia, allò de la homeopatia, no? Que eren aquelles coses que dius, ui, esto es mentira i tal, però després anem descobrint que hi ha, darrere de tot això, hi ha molta gent treballant i
sí,
molta gent investigant.
I cada vegada més científics estudien els efectes de la música en l'home i descobreixen coses impressionants, i sobretot amb els nens amb la primera infància, no?
Uh-huh.
Que realment l'efecte de la música, l'efecte que té la música amb ells, tant a nivell de desenvolupament físic o cognitiu com social, és importantíssim.
No,
com
estan...
de la parla, com pot ajudar la música.
Com estan estimulats, no?
Exacte.
Bueno, és que de fet parlar és música, de fet, no?
Sí,
perquè
de fet...
La nostra entonació...
Exacte, i de fet el que estem descobrint és que abans que en aquesta etapa preverbal dels nens no existeix la paraula, però sí que existeix la música.
Sons,
o sigui, abans que la paraula hi ha la música, per tant, el primer que hem de fer quan neix és comunicar-se amb ells amb música, amb els sons que pugen, que baixen, que es repeteixen, i explorar amb el llenguatge de la música, perquè així aprendran després a parlar amb expressió i a parlar amb musicalitat i a comunicar-se bé, que és en definitiva el que volem que facin, no? Quan siguin grans, que es puguin comunicar bé, i per això abans hem de posar aquesta estimulació musical, no?
Déu-n'hi-do, és un tema que ens tindria aquí hores i hores, i de fet estarem 5 hores parlant d'això, per si no. Sí, vostè ja, tranquil·la, que no es preocupi, que ja li portarem alguns cafetets i alguns espaguetis o alguna cosa i tal. Diu la Damaris que somiava amb ser Mary Poppins quan fos gran, i amb els anys s'ha adonat que el seu somni s'ha fet realitat. Sí o no? És així,
sí,
o no?
És molt fort. I a més, mira,
jo també volia ser Mary Poppins,
sí?
Però això no sé si... Bueno, és un programa de nit, o sigui que... No, però és veritat, jo també volia ser Mary Poppins.
I ara t'explicaré una primícia que em vaig assabentar l'altre dia, que m'ho va explicar la meva mare. Diu que quan ella estava de molt poquet, el dia de Nadal, o sigui, molt poquet faltava perquè jo naixés, jo vaig néixer el dia 28 de desembre.
Ah, jo el 30.
Ah, veus? Mira, som tots dos de la mateixa.
Què et sembla, eh?
Pues jo el 28, el dia dels Sants Innocents.
És veritat.
I llavors diu la meva mare que el dia 26, o sigui, dos dies abans, va anar a l'estrena de Mary Poppins amb el meu germà gran, que tenia dos anys i mig. Va ser la primera vegada que em portava el meu germà al cinema i van anar a veure Mary Poppins. O sigui que jo la vaig veure intrauterinament i per això potser tinc aquesta... Bueno,
però quan la va veure m'has dit el 25 o el 24?
El 26 de desembre. De...
I va parir al cap de dos dies?
Sí. Jo, ja, clar, jo la vaig escoltar allà, jo l'escoltava perquè intrauterinament ja escoltes a partir del cinquè mes de gestació, sí. O sigui que segurament que aquelles cançons ja em van quedar, i després a la infància, bueno, teníem el disc a casa, bueno, i veiem la pel·lícula, bueno.
Bueno, jo diré que l'altre dia la van fer, no me'n recordo, un d'aquests canals que van posar en pel·lícules d'allò de dinosauriques, però jo la vaig veure sencera de dalt a baix i, anava, sí, sí. I bueno, és una obra d'art. Jo sí, sí. Us dic de veritat, heu de mirar Mary Poppins perquè... Con un poco de azucaria esa pildra. Però és meravellosa, eh? No, sí, jo, sí. De veritat, eh?
I a això m'apassionava. No,
hi ha una altra, d'aquestes, no, bueno, no és tan musical, però déu-n'hi-do, que era aquella de la Bruja Novata.
La Bruja Novata, també, oh, home, per
sisplau,
favor.
Sisplau, escolta, la Bruja Novata.
És de la nostra època, això.
Oh, és, que, és que ja no es fan pel·lícules així.
Ara era una passada, això... anàvem amb un llit allà, que, bueno,
ai, sí,
era preciós.
Sí. Ara no, ara et posen Fast and Furious in Freaks and Tell, i tots són trets i, jo què sé, arranca-me la pierna, Tania. I tot és horrorós, de veritat. Bueno, ja ha quedat clar que les seves dues passions són la música i els nens, no? Si no ha quedat clar després de tot el que hem parlat, doncs malament, no? A veure, a mi el que m'interessa també és parlar de la vostra discogràfica, del vostre segell discogràfic i, bueno, de la vostra empresa, podríem dir d'aquesta manera, que és Tot Sona, no? Com va néixer aquest Tot Sona, no? Aquí comentes que vas enregistrar el teu primer disc en solitari amb Tot Sona l'any 98, no? Que és un segell propi, no? Tot Sona Records, no? Sí, i dius que des de llavors has continuat fent nous discos i cançons, etc i tal, no? Però com va néixer això, aquesta proposta de Tot Sona?
Doncs va néixer quan jo estava fent la carrera a Berkeley, a Estats Units, i allà a Boston, per acabar la llicenciatura, diguéssim, havies de fer un projecte de final de carrera. Uh-huh. I jo vaig pensar de seguida en fer això, fer una sèrie de cançons que expliquessin els conceptes musicals bàsics als nens. Jo havia estat molts anys fent de mestra de música, sobretot a l'etapa infantil, i m'adonava compte de que jo volia cantar més a les classes, que jo veia que quan cantava tenia l'atenció dels nens.
Sí. Les orelles parades.
I en canvi, quan explicava les coses, o jo què sé, o repartien fitxes, o qualsevol altra cosa, tot era diferent, no?
Això demostra, perdona que et talli, que Espanya és un país de pandereta, ja ho veieu. Nosaltres volem que ens cantin i que no s'expliquin xorrada. No, ho dic en broma, mama.
No, però és veritat.
No, hi ha tot un trasfons pedagògic. Ho acabo de carregar tot, però és veritat, eh?
No, però és veritat, ens agrada que ens cantin, però també els nens, és que és el seu llenguatge, és el que dèiem abans, és el seu primer llenguatge, ells entenen molt bé les coses quan els hi cantes, atraus la seva atenció, mantens la seva concentració, els aprenentatges arriben i es queden a la memòria per sempre. Per tant, a mi m'interessava, pues, bueno, ja que tinc que fer classes de música, vaig a posar les classes de música amb cançons, no? I això vaig fer, i va ser el meu projecte de final de carrera allà a Boston. Com que va anar molt bé, em van posar molt bona nota i tal, quan vam tornar cap aquí, jo estava il·lusionadíssima d'editar això.
Clar.
I com que en principi no hi havia cap discogràfica interessada a editar-ho com jo ho volia editar, que era allò amb un CD llibre, amb les partitures, amb les propostes pedagògiques, tot això, pues amb l'Àlex, que és el meu soci i company, van decidir, pues, això, fer un segell discogràfic. Sí. L'Àlex també fa tots els arranjaments de Tot Sona i ell és la meva... Bueno,
l'alter ego, pràcticament.
Sí. L'altra part importantíssima de Tot Sona. I van decidir tirar endavant amb un segell propi i aquest disc.
Sí, que la Damaris va ser la primera do-it-yourself, eh? La primera do-it-yourself del mercat de les discogràfiques. No, ja vau fer bé, perquè a partir d'aquí em sembla que no heu parat, no? O sigui, hi ha una evolució brutal, perquè aquest primer disc és més... És més pedagogia musical, per dir-ho d'alguna manera, i després heu anat, segons també com la teva carrera ha anat evolucionant, anant més cap a la musicoteràpia, no?
Sí, bueno, cap a la pedagogia... Sempre m'ha agradat fer més coses de pedagogia musical, però com que hi havia també altres necessitats, doncs, vaig començar a fer sessions de musicoteràpia amb, amb nens amb problemàtiques de comunicació, especialment amb nens amb trets autistes, i per ells vaig començar a composar alguns temes d'aprenentatge, jo què sé, nens que necessitaven aprendre a assenyalar, doncs, llavors feia la cançó d'assenyalar parts de la cara, i després anava fent cançonetes per ells, no? Vaig treballar amb un cas que va ser... que em va ajudar molt a composar molts temes durant molt temps, i amb ell vaig fer moltes cançons d'aquestes d'aprenentatges bàsics. I llavors vam decidir fer una col·lecció de discos que es deia Cançons per Aprendre.
Cançons per Aprendre, és veritat, que hi ha un fotimer de volums, no? Quants
sí,
n'hi ha? Ja,
ara mateix n'hi ha 6 volums, sí, 6 volums dividits en edats, i hi ha una edat de 0 a 3 anys i de 3 a 7 i de 7 a 9.
Ja estan ja classificats, sí, ja per edat.
Això de les edats a mi no m'agrada molt, però...
Però s'ha de fer, creus,
però,
que s'ha de fer, no?
Em van convèncer, mica... em van convèncer, sí, que a nivell comercial a la gent li agradava, sí, molt i tal, i bueno, i al final ho vam decidir ser, i jo sé que la gent ho agraeix.
Sembla,
no?,
que no, però ajuda.
Sí,
això és,
sí,
com una mica allò dels llibres, no? Que a vegades vas a buscar llibres pels nens i dius, ostres, i aquest, clar, aquest és de color vermell, aquest és de color blau, aquest... A veure si hi ha algú... Ah, mira, aquí pone 0 o...
Sí.
50 anys. Ah, molt, sí, bé, molt bé, fantàstic. 50-99. A veure, sentim una d'aquestes cançons, sisplau, de Cançons per Aprendre.
Primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern, són les quatre estacions que l'any tindrem. Primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern, calor, fred i pluja, núvols i vent.
La primavera està ben contenta i arrossega l'estiu calent. La tardor fulla s'arrenca i el fred saluda l'hivern.
La primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern són les quatre estacions.
El que m'agrada és que una de les coses que veig de les vostres cançons és que jo sóc una mica, en aquest sentit, detractor d'aquelles cançons carrinclones de, que ens havien ensenyat, que estan molt bé, no?, formen part de la nostra cultura, però hem d'evolucionar també una miqueta, no?, musicalment, i hem de donar als nens, no pensar que perquè són nens són tontos o són cortos o jo que sé, no?, sinó que hem de pensar que, escolta, un cervell, el que parlàvem abans, no?, te'n pot xuclar un tema d'aquests, un sol solet, vine'm a veure, com un tema del Tete Montoliu, perquè,
exacte,
quina diferència hi ha per un cervell completament verge, no? Què penses,
sí, sí,
d'això?
Sí, sí, estic d'acord. I, bueno, nosaltres des del principi teníem clar que no volíem fer una música limitant-se amb especificacions de fer música senzilleta, sinó que volíem donar molta, enriquir tot el que poguéssim al món musical per estimular el nen des de totes les vessants, no? I de fet, bueno, abans t'ho comentava abans de començar l'entrevista, no?, que jo al principi quan feia les cançons les feia molt pensant, bueno, si no les poden cantar ells ja les cantaré jo.
Exacte.
Però amb els anys m'he adonat compte de que ells les canten
les
i les canten,
sí, sí,
superbé,
sí, sí, sí,
i que si tu poses aquestes cançons a nens petitets quan tenen 2 anys i mig, 3, que ja comencen a cantar, les canten i les canten molt bé,
sí, sí,
i afinant,
sí, 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 sí,
i són cançons que en principi, abans ens deien, ai, aquestes cançons no, al principi cançons només de do a do i no sé què, oh, i la veritat és que no, que els nens, quan més ric sigui, més ho valoren, perquè, com et deia abans, ells entenen molt bé la música, els hi agrada molt la música i volen escoltar la música del seu temps, la música que els envolta, no? I llavors...
A més, toqueu estils molt diferents aquí, perquè veig bossa,
sí,
noves, veig ja temes més jaceros, ja... Ai, aquesta m'agrada molt a mi, perquè jo l'escoltava...
Que...
És que sóc... Sí. Bueno, ja és que ens agrada la música, estem ja... Doncs
sí, sí,
és el que et deia, que feu tots estils de música diferents, que això també, clar, permet que el nen tingui un bagatge cultural en aquest sentit, no?
Sí, sí, exacte, i quan més estils millor i quan més
diferent.
Acords també millor.
Jo crec que sí,
sí,
no? Que és la manera que vagi entrant una mica, que el cervell es vagi una mica desenvolupant, no? Després d'aquestes cançons per aprendre, com... Ah, bueno, quina ha estat la resposta dels educadors davant de tota aquesta discografia, d'aquests volums de cançons per aprendre, perquè això sé que ho heu estat distribuint sí, a través d'empreses de, no? Com a Bacus, ho puc dir,
sí,
això?
Sí, sí,
no? Perquè no m'equivoco.
No, que
a través de Bacus, a través de l'FNAC, sí, fins i tot. Després directament a escoles?
Directament també a escoles, tenim algun comercial. Vull dir que en entorn de les escoles han sigut temes que ens sonen molt. Bueno, aquest, el dies de la setmana, és impressionant. Jo, a qualsevol escola que vaig, començo, sona les primeres notes i ja tots els nens comencen a cantar.
I
la veritat és que és molt gratificant veure que cançons que has fet comencen a convertir-se en cançons populars, no? I penso que ha sigut molt ben rebut, perquè en el repertori català faltaven aquestes cançons. A molts llocs del món, a Anglaterra, als Estats Units, que són els que conec més especialment, que he vist les escoles com treballen, allà que utilitzen molt en l'àmbit infantil moltíssim la cançó per aprendre. I en canvi hi tenen cançons populars que són cançons per aprendre molt magues, per aprendre l'abecedari. Nosaltres aquí ens ha arribat la de l'abecedari quan aprenem anglès,
sí.
Però ells utilitzen moltes cançons per aprendre els colors. I en canvi aquí, en el nostre repertori català, hi faltava això. No?
Faltava, jo penso que la cançó joc, la cançó sí, pedagògica.
I penso que el nostre èxit ha sigut una mica això, no? Que m'ha portat un repertori que les escoles i que els mestres, els educadors, necessitaven, no?, per les seves classes.
Jo el que sempre he pensat, que volia composar una sardana per aprendre la Ley Orgánica del Poder Judicial, per aprendre tot i tal, i ho vaig fer amb una sardana, eh? Jo, tots som pops. Article primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando los... Bueno, en fi.
No, però
escolta,
tu saps que...
Hi ha alguna pel·lícula d'aquestes que surt del no me'n recordo qui és, que surt que s'aprèn tots els noms dels presidents i se'ls aprèn amb una cançó.
Està demostrat científicament
que
les coses que s'incorporen a través de melodia queden instaurades en la memòria molt més ràpid que si no ho fas. O sigui, tu t'aprens abans un poema si és cantat que sí, que ho has de recitar sense música. O sigui, que està comprovat que realment s'instaura la memòria.
No? La melodia sí, és com que t'ajuda, és com un canal, és com un riu, no?, que t'ajuda a portar tots aquests materials literaris, no?
Sí.
Una mica, mira, l'altre dia estava veient un programa d'aquests del Punt 7, del Redes, sí, este que habla del... Pan natural, doble horneado. El mi programa, Redes. Bueno, pues estava parlava aquest senyor i parlava de l'evolució de les espècies de Darwin, parlava amb un bueno, era ahir o no sé, el diumenge, no? I precisament parlava de que totes les llengües havien anat veient l'evolució a partir d'uns sons inicials que eren iguals per tothom. No? I parlava, per exemple, de la paraula dos, que en tots els idiomes és pues, two, de, duo...
És un
so determinat, no? I clar, segurament fa 350.000 anys parlaven... Però era tot com sons musicals, no?
Però, sí, sí.
O sigui, i a partir d'aquests sons han anat...
No? Hi ha unes investigacions interessantíssimes sobre això. Hi ha un llibre molt interessant que es diu Els neardentals cantaven, que explica que precisament el que s'està descobrint és que les parts més primitives del cervell són les parts de la música i que segurament, igual que passa amb els nens petits, abans de fer qualsevol altra cosa, nosaltres ens comunicàvem amb sons musicals, amb ritmes, però també amb sons. I hi ha algunes tribus encara que existeixen a la selva amazònica al Brasil que es comunica moltíssim amb música, amb xiulets, per exemple, els Paraya, que és una tribu que existeix encara, es comuniquen amb xiulets i amb sons, amb molta música. O sigui que realment no només ho veiem amb els nens, sinó que també antropològicament nosaltres som abans musicals que una altra cosa. Intrínsecament som musicals.
És que, de fet, ara salto, però sempre hem parlat, jo amb amics o amb la família i tal, que si et quedes sec, és fotut, però si et quedes sord, ha de ser realment... No? Perquè jo crec que, sobretot, escoltem i mirem la vida amb les orelles, no? per dir-ho d'alguna manera. No?
Sí, és molt, molt important.
És tot, pràcticament, no? Des de fins i tot el que comentaves, la mare que té el seu fill, no? El que deies
sí,
de la Mary Poppins,
sí,
no?
Sí, pues,
ja vas sentint les músiques, vas sentint la veu de la mare. Per què la veu de la mare relaxa més a vegades que la del pare?
Sí,
no? Tot,
sí,
ha de tenir un per què, no?
Perquè arriba a través de la conducció òssea i és la que més se sent un bebè quan està dintre.
Bueno, no sé si és això el que li passa a la ja n'hi ha prou, perquè amb els crits que fa, jo no sé si els seus nebots i els seus nens i els seus fills, jo no sé si l'aguanta, però sembla que sí que els l'estimen bastant, per això.
No diguis aquestes coses, animalat, eh?
Bueno, tranquil·litzis, no passa res, eh? Bueno, parlem, continuem parlant de Tot Sona, d'aquest segell, d'aquesta empresa, amb la Damaris Gelabert aquí al Posatifulles. I a part d'aquestes cançons per a perdre, també teniu espectacles, o sigui, ja heu fet una línia d'espectacles, no?, dintre de Tot Sona, que es diu Tot Sona Espectacles, o com...
Sí, 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 va començar fa l'any, bueno, fa un any, així vam començar el projecte, i vam, bueno, fa un parell d'anys, i l'any passat vam fer l'estrena, i una d'elles, un dels espectacles està basat en un dels discos de Cançons per aprendre, que és el de Personatges Singulars.
Que era un disc que parlava de... Comenta,
sí,
parla.
Sí, és un disc que vam decidir que cada una de les cançons parlés d'un personatge de la història important, no? Per fer arribar als nens la cultura general d'una manera diferent, no? I, bueno, hi ha una cançó de l'Einstein, una cançó del Chaplin, una cançó del Jules Verne, del Da Vinci... I el missatge de Personatges Singulars, que és aquest espectacle, és també la cançó lema, que és la cançó Tu, que diu que tu pots ser un personatge singular, no?
Doncs escolta, posem-la. No, diguem, ja, hem de transmetre a través de la música, no? Doncs vinga, endavant les hatxes! I ara la Gemma Frank St. Alphen Friend from Boston ens posarà aquest tema meravellós que diu... Senyora, la iaia, vostè també és un personatge singular, li farem una cançó, eh? Perquè això també ho fan, eh? No només fan espectacles i això, també fan cançons personalitzades. Ja parlarem d'això ara, però li farem una cançó personalitzada, iaia, perquè vostè pugui estar tranquil·la. Doncs explica'm una mica de què va aquest espectacle. Bueno, m'has explicat això, que és personatge... Però heu fet una orquestra, d'això, heu fet una banda,
sí, sí,
no?
Sí, hem fet l'orquestra, els personatges singulars, i la idea de l'espectacle és això, és una orquestra que ve a presentar diferents personatges, no? I una orquestra així amb molt glamour i presenta als nens els diferents personatges. Un espectacle molt divertit, un espectacle familiar, uh-huh, per passar una bona estona. També projectem a darrere totes les lletres perquè tot el món pugui cantar, perquè ja veus que el que passa amb les nostres cançons és que normalment això, s'enganxen ràpid,
sí, no?
Aquestes
atrapen, això atrapen.
I llavors... Bueno, volem aconseguir això, no? Que tot teatre cantem junts, no? Tots les tornades, els temes...
No, perquè és el que et deia, els estils també musicals conviden molt, no?
Sí.
Aquesta diferència rítmica que hi ha també, aquest tema és així com... Clar, és més solero, més... No? És molt happy, clar,
sí.
És que això tot ajuda... No teníem una cançó del Jules Verne o de una que havíem dit? Quina
sí,
havíem dit que volíem posar?
Jules Verne.
El Jules Verne, per exemple, no? Perquè veieu una mica la... Para muestra un botón!
Existís la tele i els parcs temàtics, els cinemes, els videojocs i el National Geographic. Algú ja ens havia ensenyat la cara oculta de la lluna i el fons del mar, al centre de la terra, l'illa misteriosa, la volta al món amb sorpresa final inclosa. Just, just, Vernet. Geografia, sols amb la riquesa de la teva fantasia. Va ser una...
M'encanta perquè, clar, o sigui, t'explica perfectament qui és, t'explica amb 3 segons d'estrofa els llibres o de què va parlar, no? O sigui, és... les obres, no? Vull dir, és el que deies abans, no? És aprendre a través de la informació, a través de la música. No, o sigui, no se t'oblidarà mai què va ser aquell senyor que va escriure, no? Viaje al centro de la tierra, el vuelta al mundo en 80 días, tot això, perquè el nen que ho escolti, ostres, sí, no? Ja entrarà, no? Ja serà més fàcil per ell dir, ah, doncs ja sé qui és, perquè a través d'aquella cançó només he de recordar l'estrofa com feia o cantar.
Exacte, sí, sí, els pares ens diuen molt, no? Aquest és un disc que està sonant molt als cotxes i moltes vegades els pares ens ho diuen, ostres, que bé tenir aquestes cançons, perquè els nens estan aprenent moltíssim, no? Sobre sí, aquests personatges que a vegades en l'escola tampoc es parlen d'aquests personatges.
No, segons com no, clar, hi ha personatges que han quedat una mica en l'oblit.
Tampoc estan en el currículum, no? I llavors, bueno, totes aquestes coses que volem transmetre als nens, quina manera més maca de fer-ho que cantar junts en família en el cotxe aquests temes que són divertits i són macos i això, i que ens estan quedant perquè ens arriba de forma efectiva, ens queden en la memòria instaurats per sempre, per tota la vida. Sí, això ja no s'oblida.
Queda ja no clamat, no? Parlen de Gandhi, parleu de Dalí, parleu de Jules Verne, parleu, bueno, fins...
Hasta del Tete Montoliu.
Del Tete Montoliu,
cançó.
És veritat.
Sí,
és
sí,
que,
sí.
Bueno, és que déu-n'hi-do, eh? Mira, la volta al món. També van parlant.
Sí.
Heroi, aventurer o mercenari, tant se val si faig amb tu aquest viatge extraordinari.
I amb aquest swing de fons meravellós. Escolta, és que a mi m'agrada molt, jo ja estic enganxat, eh? Jo ja ara m'aniria a fer quilòmetres amb això, eh? No, no, sí, és una gran feina, la veritat. I a més, escolteu, sisplau, navegants, pilots de Fórmula 1, eh? Que veneu per les carreteres corrent d'aquella manera, en lloc de comprar-vos el casset del Fari, que jo l'estimo molt a Fari, eh? Però, escolta, feu el favor i agafeu aquests discos, que a més aprendreu alguna cosa, no? Clar, poseu una miqueta de... però després canvieu i poseu algun tema d'aquests així, una mica de cultura, sisplau. L'altre espectacle que teniu és Tot és possible. A mi m'agrada molt personalment perquè a més estic a punt de fer una incursió en el món literari i vull escriure un llibre sobre monstres.
Ah, molt bé.
Pels nens. Per aquestes edats
de
on són totes les pors... Bueno,
5.
Una mica més grandets, perquè clar, aquestes hores no llegeixen, però parlant una mica d'aquestes pors que es tenen de mirar sota el llit, de mirar l'armari,
sí.
No? I parlar una mica del monstre que tenia debajo la cama,
sí,
no? Una
sí,
mica.
Sí.
Vull intentar fer un petit conte, veure si me'n surto, si no, pues, escolta, sempre el podem cremar, no?
Home, sí, endavant, que fan falta.
Vale. Llavors, doncs, m'agrada perquè és un espectacle que es diu Tot és possible i els secrets dels somnis, que em sembla que parla d'aquest tema tan interessant de les pors. Parla'ns tu una mica, perquè jo ja he dit
sí,
molta cosa.
Sí, bé, és un espectacle molt bonic. Va néixer d'un encàrrec que ens van fer d'amics de la Unió, de Granollers, per fer una cantata per nens petits. I llavors això ho hem transformat amb això. Volíem fer una cantata per nens de 3 a 5 anys. Mm-hmm. I vam escollir un tema que aquests nens, als 4 a 5 anys, comencen... Bueno, és una època, als 3 anys ja també, comencen molts terrors nocturns.
Sí.
I és una època on comences a somiar i a recordar els somnis i a parlar dels somnis, no? I llavors el tema dels somnis és un tema molt, molt interessant, mm-hmm, que també val la pena tenir un recurs musical per arribar-hi als nens, no? Una de les... del que nosaltres fem, una de les coses importants, i des de la musicoteràpia també ho utilitzem molt, és utilitzar la cançó per provocar un diàleg, no? I això pot ser, no? I també tenim el nostre disc d'emocions i sentiments, que avui no hem parlat, però que també són cançons que parlen d'emocions concretes, que tu, quan les sents, provoques que el nen et comenci a preguntar sobre això, no? I l'espectacle del Secret dels Somnis també va en aquesta línia, no? Un espectacle que suggereix moltes coses perquè després els nens es preguntin coses i puguis parlar sobre aquest tema tranquil·lament, no? I bé, és una història d'una nena que se'n va dormir i va tenint tots aquests somnis diferents, no? Somnis de colors, somnis amb amb personatges de contes que li explica la seva mare, però també té malsons i ho passa malament.
Home, l'escenari és, si ho veieu, és una habitació d'una nena, està en un llit, surt la mateixa de Maris amb pijama.
Soc la nena, no?
Que és la nena, amb unes trenes molt maques, l'heu de veure, i després tenim un fullet, no?
Sí, exacte, la figura del fullet és el que...
Que per cert, m'ha fet molta gràcia, que era la ho puc dir, no? Que era la Cristina, Cristina Molina. M'ha fet molta gràcia veure-la, perquè és una amiga de fa temps, i ara feia anys que no la veia, quan l'he vist. Però si és la Cristina.
L'has reconegut, eh?
Sí,
perquè
sí,
va tota...
sí, va tot amb les orelles aquestes punxegudes. I després hi ha
una arpista
que és la fada.
La fada de la música.
Que sona, bueno, és meravellós. No tenim cap tema d'aquí de... Ah, no, perquè m'has dit que estava dintre...
Sí, perquè el fullet dels somnis no el tenim enregistrat encara. Com a disc. Sí que hi ha alguns temes en el disc del Cançons de Bressol,
sí.
I hem agafat alguns temes d'allà i els hem adaptat a arpa-veu. L'espectacle és tot amb arpa-veu. Sí.
Això
és molt bonic. Perquè
digue, després ens diguin els de indústries culturals que no se'ns arrisquen.
I és molt màgic. Sí. Nosaltres, quan ho hem fet davant dels nens, els nens es queden al·lucinats de veure l'arpa. A més, té molt que veure amb els somnis i el món aquest oníric. I la veritat és que és molt bonic. Els
et transporta una mica aquell món èlfic i cèltic, no? De les arpes que tenen aquest so, no? Només falta la flauteta aquella. A més, he vist que els nens també hi ha moments que ballen amb vosaltres,
sí.
I que després els porteu a veure l'arpa.
Sí, la idea és aquesta, fer l'espectacle molt amb els nens, o sigui, no nosaltres a l'escenari, sinó tots amb
tots
el mateix
igual,
nivell,
sí.
I llavors que ells puguin participar i els hi pregunten sobre els seus somnis i participem amb l'arpa de com ens fa moure la música de l'arpa. I després ells passen a veure-la també.
Clar, això ho heu de fer en un espai també que sigui possible. Això
sí.
No podeu fer potser en un teatre que quedi molt...
Exacte.
La idea és que estiguin quasi com a dintre de l'habitació. Com responen una mica els nens al moment de que parleu dels del fantasma que veig sota el llit, del monstre... Que no...
Teníem una mica de por d'aquest tema, però la veritat és que, com que hi ha el contrapunt del fullet, que és un personatge molt divertit i això, jo crec que ho agafen bé, de moment no hem tingut cap problema, de moment, però bueno, pot ser, perquè mou les emocions i mou els temes.
Però es tracta
temes,
d'això una
però...
mica, d'enfrontar, no?
Exacte,
el nen també
però...
amb aquella por, és bo això, no? Jo ho pregunto perquè no tinc tal,
sí,
però
sí, sí.
És bo enfrontar el nen amb aquella por directament, de dir, escolta, de tractar, o sigui, perquè a vegades sembla que és com un tema tabú, no?
No, precisament el que volem és que ell vegi que això és una cosa normal i que tots passem per aquí, no que ell té un problema perquè té molts somnis, sinó que a tots ens passa, a tots tenim malsons. A la Damaris, a la nena del secret dels somnis li passen, a tothom li passa. Llavors ho posem allà davant perquè ho vegi, perquè sàpiga que tots mirem a sota el llit, que tots tenim
exacte,
por.
Exacte, no? Perquè la manera de superar-ho és precisament
sí,
això.
Sí, perquè us identifiqui amb allò i vegi que és una cosa...
No em passa a mi només.
Exacte.
No venen els monstres només, no, només a per mi, no? Perquè això queda resolt d'alguna manera. Que no hi ha...
Sí.
O queda com... No hi ha monstres sota el llit? N'hi ha, no n'hi ha? Ho diu, això, arriba...
No, arriba... Simplement hi ha una resolució perquè bueno, la nena es desperta i torna a venir la mare i el pare i els canta una cançó i es torna a relaxar i es torna a dormir, el que passa normalment en una casa.
Exactament.
No? És posar allò a davant, no? De veure
sí,
que...
Sí, quan... sí, que vegi... Ah! O sigui, no?
Sí.
Això existeix,
sí, sí.
A fora de casa meva.
Això
fora
no
meva
és una cosa meva, això és una cosa normal, no? I això passa amb totes les emocions, no? Que moltes vegades intentem amagar-les, no? Ui, els gelos, que no ho sàpiga, que aquest nen té gelos.
Exacte,
i...
no? La tristesa, no? Perquè no,
que no estigui trist.
Que no estigui trist, home, però per què no?
No li expliquem per què no es posi trist, no, els nens han d'estar tristos, però han de saber que la tristor, que els gelos, que l'enveja, és una emoció que tots tenim. I llavors hem de parlar-la, i quan més parlem i quan més els hi ensenyem, millor.
Mira, jo me'n recordo ara d'una anècdota de la meva filla, bueno, pues d'una professora que li va dir, amb una tutoria em va dir hauries d'educar la teva filla amb l'alegria. I jo dic, i ara, per què? Que no ve cada dia alegre i contenta i feliç a classe? I dic, sí, és la que més contenta i alegre ve. Dic, llavors, doncs, quin és el problema? No, perquè cada vegada que fa una poesia és melancòlica, és trista i tot això. vaig quedar una mica parat i li vaig dir, bueno, el 90% de la poesia és melancòlica, clar, i de desenganyo i de desamor i tot això. Vull dir que no acabo d'entendre exactament quin és el problema. Digo, estaria preocupat
si
no escrivís res, no? Però si almenys la treu aquesta melancolia. A més, no vol dir que tu estiguis trist.
Clar.
Potser és una emoció que tens i t'agrada plasmar-la perquè, no sé, és màgic o és misteriós escriure això. Bueno, no sé, em va quedar una miqueta parat, eh? La cosa, no sé si és que...
A vegades les interpretacions
són una mica
són
així,
difícils,
no?
Però la veritat és que... És que tu tens raó, no? Que
millor treure-ho.
L'important és escriure-ho i parlar-ne i això, i ensenyar-ho, no? Als altres.
Jo crec que sí, no? Que si no, la preocupació estaria que no ho tregui. No, clar, per això li vaig dir, però bueno, com arriba a l'escola, no? No, alegre i contenta. I fa, va, molt bé, va.
Ja està, tu.
Doncs ja està, tu, no? Escolta, jo voldria posar, no sé si hi havia la cançó del peu, era?
Ah, no, la de Bressol.
La cançó de Bressol?
No, la cançó de Bressol.
Ai, perdona, això
tenim
era
una cançó molt maca que surt en el... En l'espectacle que es diu el núvol de la son.
Aquesta és una d'aquestes cançons de Bressol. Bueno, sortia a l'Arpa de l'espectacle... Bueno, sí. Recordant, perquè em deies que havíeu aprofitat alguna cançó d'aquest disc, no?, per fer
sí.
L'espectacle, no? Hi ha una altra cosa també que volíem comentar, no ens dona gaire temps perquè s'acaba el temps d'entrevista, però era el tema del massatge amb cançons, no?, d'aquest disc que també has tret.
Sí, aquest és el darrer disc, que és un disc que està basat en la seqüència del massatge infantil. El massatge infantil és una tradició mil·lenària de molts altres països, a la Índia, però aquí ens ha arribat relativament fa poc i ara hi ha una importància relativament important. Se li dona el fet de que els pares i les mares se dediquin una estona a fer-li el massatge, no només per les beneficis a nivell físic, sinó també pels beneficis a nivell de vincle efectiu, d'aquella estona tan maca d'estar acariciant el teu bebè i passant una estona maca amb ell.
És aquesta cançó, em sembla que està sonant, no?
Ai, quin teu tan bonic, uns
precioses, eh? Són precioses totes les que m'agraden molt, eh? És que clar, que hi ha aquesta empremta vostra, precisament,
sí.
I de l'Àlex també, que
sí.
Té aquesta manera també d'arranjar, que és
una passada.
Que és maquíssima.
Sí, sí, tenim la sort, a més jo amb aquest disc estic gaudint molt, molt de les sessions de massatge, perquè és una passada quan fas aquestes cançons i tota la seqüència de massatges amb pares, mares i els seus bebès i comences a cantar aquestes cançons i veus tothom cantant, són moments màgics.
Ho fas en directe quan fas aquestes sessions?
Sí, sí, són moments màgics, però màgics total, de pell de gallina, de... molt bonic, molt bonic.
No, és que és preciós i a més sona superbé, de veritat, eh? Us recomano que el compreu. Com es diu aquest disc?
Massatge amb cançons.
Massatge amb cançons, i on el podem trobar?
Doncs el podeu trobar, normalment nosaltres distribuïm bastant a la Bacus, a FNAC i en algunes botigues especialitzades de discos que queden, les poques que queden.
Les poques, sí.
Però també a través de la nostra web, totsona.com, ens podreu trobar allà i allà, des d'allà nosaltres enviem també els discos i us ho podem fer arribar.
Doncs ja ho sabeu, us emplacem des d'aquí a tenir aquesta música a casa vostra perquè això és un bombonet. Damaris, perdona, sempre canvio l'accent, aquí, quina mania, escolta. Doncs moltes gràcies per estar aquí avui aquesta nit amb nosaltres. Ens hem quedat amb coses per parlar, però sí que des d'aquí em comprometo que un altre dia vindràs i parlarem d'altres coses, perquè ja dic, són, cada un d'aquests temes es pot allargar.
El proper disc. Sí, projecte.
Bueno, que serà d'aquí poc, perquè escolta, ja en tenen de 50.000, quants discos teniu ja en total? Pues no sé, 20 o 30?
No
sé.
Sí, no, moltes cançons, però en disc encara no arribem als 20, eh? Encara
vale,
no.
Vale. Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, moltes gràcies, Damaris, i fins la propera. Aquí acaba així l'entrevèstia de la setmana. Moltes gràcies. Posem una miqueta d'aquesta música de fons.
L'hora del massatge, temps per compartir, lloc per escoltar-nos, estimar-nos i gaudir. L'hora del passatge, hora de sentir les carícies, la tendresa, temps per tu i per mi.
El passat divendres 13 de gener va tenir lloc la presentació del primer Festival de Música del Baix Montseny, organitzat per l'Associació Amics de la Música de Gualba. Aquest festival té com a objectiu tenir ser un referent musical al Baix Montseny i per aquest motiu s'ha convidat a la resta de consistoris de la comarca a participar-hi. El festival tindrà lloc els dies 21, 28 i 4 de febrer i constarà d'un concert de música de cambra, un de música espanyola i un de música popular russa respectivament. Per a més detalls, us adrecem al web del festival, que és festivalgualba.com. festivalgualba.com. Aquesta nit ens acompanya el director, i crec que no m'equivoco si també afegeixo que és l'ànima d'aquest primer festival, en Josep Maria Alpiste. Abans de tot, citaré textualment les seves paraules. Tenim l'esperança d'unir tots els pobles del Baix Montseny a l'entorn de la música, acollint la melodia d'un mateix somni sota el privilegiat cel del nostre poble. Vostè és un poeta, eh? A part de música, no, ja es veu, eh? Benvingut, Josep Maria. Bona nit.
Bona nit.
Ja veu que fa una nit estrellada, no? Que podríem dir, no? Bueno, com va néixer aquesta proposta d'aquest festival?
A veure, jo sempre he estat músic tota la meva vida. He estat concertint a l'Orquestra de Ciutat de Barcelona, concertint al Liceu, hem fet concerts com a solista i, bueno, hem fet moltes coses. Aleshores, jo quan vaig arribar a Gualba, primer de tot em vaig adonar compte de que no hi havia una coral, cosa molt estranya, perquè a Catalunya és molt donada a tenir coral. I doncs em va costar una mica, perquè en fi, la gent no en tenia massa, però finalment es va fer una coral. Ara ja tenim una coral que funciona des de fa 2 anys i perfecte. Però aquí no es va acabar la meva inquietud i aleshores doncs, vaig mirar de fer un... vaig voler fer un festival de música. I aquí, en el festival de música, doncs vaig tenir molt poca confiança, jo, sincerament. Però vaig veure que no, que l'acollida era perfecta i es van començar a treballar amb molt poc temps, perquè això ha sigut pràcticament en 3 mesos que s'ha muntat tot. I aleshores doncs, vaig estar parlant-ho primer amb uns amics, aquests amics es van implicar, vam anar a veure el senyor alcalde i jo pensava, ai, què et dirà? I sí, estupendo. Que
sí, va acollir una bona resposta.
Una resposta fantàstica per part de l'Ajuntament. I ens ajuda amb tot i col·labora
A part, he vist que també aquesta associació, com he llegit, també s'ha muntat precisament...
Per... S'ha muntat perquè, aquesta, perquè, en fi, sempre és molt millor estar gestionat d'una manera...
Clar, tenir una figura jurídica, no?, sí, que avali una mica la...
Exactament, sí.
Clar. I llavors, el que és el festival, quins estils musicals podem trobar dintre d'aquest festival? És un festival de tipus líric o quin tipus de festival és?
És molt, molt, molt diferenciat dels tres concerts. El primer és música de cambra pura i dura. O sigui, que hi ha Pergolesi, hi ha Bach, Mendelssohn i Elgar. Aleshores, aquí, una orquestra de cambra amb dos solistes... un d'ells és un alumne meu i l'altre sóc jo, i aleshores farem el doble concert de Bach i llavors el Rubén Herrera, que és l'altre solista, després farà el concert de Mendelssohn, preciós concert, i l'orquestra tocarà les altres dues obres.
A part aquesta, bueno, és una orquestra de cambra, però no, m'has comentat que era una orquestra de 28 músics.
Sí, és una orquestra de cambra relativament gran.
Gran, vull dir, sí. que és bastant potent, no? A més, m'havies comentat que era, que, bueno, de fet, el nom de l'orquestra, si no m'equivoco, és Ars Mèdica.
Sí, Ars Mèdica, perquè era, això va ser muntat en principi com a uns metges que havien estudiat música, i que després van decantar cap a la medicina, com és molt sovint, perquè els metges són molt aficionats a la música.
Sí, 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 és cert.
I aleshores doncs, van muntar una orquestra, i no tots són metges, evidentment, però hi ha una bona quantitat.
Hi ha una bona quantitat, no? Després també he vist que hi ha, del segon concert que em comentaves, un grup de música espanyola, no?
Sí, el segon concert és, clar, és totalment diferent. Tenim una soprano que cantarà Falla, les cançons de... tan maques, cançons espanyoles de Falla, etcètera, altres coses. També farà una mica de sarsuela, Granados, etcètera.
I el Benis, no? I el Benis, semblant, sí. També...
I el Benis, sí.
I com d'aquí està acompanyada? Que veig
però
que
és que està acompanyada d'un conjunt una mica diguem...
Curiós,
diferent i curiós. No? És una guitarra, una bandúrria i una guitarra baixa. Per tant... Aquí tenim un conjunt una mica...
Sí, sí, no, és...
Una mica diferent.
És diferent, no?, del que normalment...
Però que jo sé que el resultat és molt bo.
Clar, també per aquests tipus de temes, el que és Falla i el Béniz, que són també, no?, hi ha molta composició de guitarra, vull dir, també té sentit
sí, aquestes,
que sigui acompanyat per corda,
no? Sí, aquestes estem acostumats a sentir-les, doncs, acompanyades d'un piano.
Sí.
I el piano, doncs, ja
sí,
sabem tot el que és.
Sí, el piano i llavors la soprano, no? Però...
I aquí, doncs, hi ha aquest conjunt que dona un toc de...
Sí, jo crec que pot ser més caliu, no?
Sí, sí, sí.
Segons com.
És molt maco.
Després també veig que el 4 de febrer he portat música popular russa.
Sí.
O sigui, aquí també hi ha una gran diferència entre...
Totalment.
O sigui, però, bueno, això
no
també està bé, no? Perquè és més eclèctic, també, el
festival. Sí, a veure, jo, quan vaig muntar aquest festival, jo vaig pensar molt en que... estava destinat a un tipus de gent amb què la música clàssica poder no tots la tenen massa present. I vaig poder fer doncs, una cosa molt diferenciada i que pogués agradar a tothom.
Clar.
Veient el resultat d'aquest any, veient a veure quins són els concerts que han tingut més èxit, l'any que ve
ja
doncs mirarem de potenciar més una cosa o una altra.
Clar, o no, canviar
però
la programació...
Aquest programa, o sigui, el tercer concert... La música russa és música que penso que agrada a tothom, perquè és música cíngara, música que hi ha el doctor Zhivago, Noches de Moscú,
clar.
I amb un acordió que és rus...
Sí, que es diu, com es diu? M'has dit?
Ui, té un nom molt raro.
Ballant, no?
No, el ballant és l'instrument.
Ah, vale.
Ballant és l'instrument.
És l'instrument. Llavors hi ha un violinista...
Hi ha un violinista que és català. Però,
ah, sí?
Però sí, el violista és català, Pedro Burzaco.
Ah, Pedro Burzaco, clar, és que amb aquest nom...
Millor dit, no, ell no és català, però que em refereixo que em viu aquí des de petit.
O sigui que és català, o sigui, és així.
I aleshores aquest toca el violí...
I després hi ha una solista, exacte.
Hi ha una solista que canta...
La Tatiana Padulina, que aquesta sí que té nom d'allà...
És russa totalment.
Completament, no? No, ja els veig aquí, perquè a més hi ha una foto, ja sabeu que podeu entrar a la web i mirar més, amb
sí,
més detall
totes...
els concerts i fins i tot els programes, estan fins i tot les cançons.
Estan el programa complet, està també en currículums i alguna fotografia.
Molt bé. O sigui, la idea una mica és acabar que sigui un festival de no només de Huelva,
la idea seria
que
pogués ser de la comarca, perquè això seria el més maco. Centrat, evidentment, en Huelva.
Perquè és on es faran també els concerts, de fet.
És on es faran els concerts.
On es fan exactament els concerts?
És a l'església parroquial de Gualba, que és una església magnífica.
Deu tenir una bona acústica, sí, també, no? Per fer...
Té una bona acústica i, a més, és una preciositat d'església. Doncs
pues ja ho sabeu, que heu de visitar Gualba, heu de visitar l'església parroquial de Gualba.
És que Gualba, Gualba és molt maco,
és que és molt maco, sí, és molt maco, i tant. Sí.
Només l'entrada al poble, amb els plàtans allà, que són centenaris.
Sí, i tant.
I és preciós, és un poble molt bonic.
És que tenim aquí el Baix Montseny, jo ja ho dic, Freedom for Baix Montseny, perquè, escolta, qui és Josep Maria Alpiste? O a què et dediques ara, concretament, després de tots aquests anys de músic? Ara estàs a Gualba, has fet aquest festival, però fas més coses, amb què... A què dedica el tiempo libre, no? Allò que deia la cançó, no?
No, em dedico essencialment a passar-m'ho bé. I com que per mi passar-m'ho bé és la música,
clar,
doncs em dedico a fer moltes coses de música. A part d'aquest festival, a part de la coral Les Veus de Gualba...
Que això és setmanal, fas un...
Sí, fem dos assajos a la setmana i després algun concert. Ja hem fet alguna sortideta i tot. A Camprodon...
Quanta gent sou a la coral?
Ara som 21.
21, déu-n'hi-do. I, quan, sí. I com es diu la coral, per cert?
Les Veus de Gualba.
Doncs a veure si un dia tenim l'oportunitat de fer una gravació. Aquí tenim una sala més gran per poder fer gravacions i poder fer coses. O sigui que és una de les idees que tenim amb el programa, de poder fer concerts en directe. Sé que és molt complicat, però...
Per nosaltres encantat.
O sigui que ja ho sabeu, que esteu convidats. Una altra cosa que et volia preguntar. Quina és l'opinió que et mereix l'actualitat musical? Què creus que li falta o què creus que li sobra avui a l'actualitat musical, a la música d'avui en dia? Ja parlo en general, no només com a músic, et pregunto.
Com a músic, jo crec que ni li falta ni li sobra res a la música. La música sempre ha estat una manera de comunicar-se que per mi és extraordinària. I la música té una gran cosa, que si la música és bona, es faci com es faci, sempre serà bona.
Molt bé. Ara m'han recordat allò que deia el Tete Montoliu, que deia no hay música mala, sino músicos malos.
Exactament. És veritat, és així, això? És així. O sigui, qualsevol expressió, qualsevol manera d'expressar-se amb la música, si està ben fet, segur que t'agrada.
Clar, si està ben fet, perquè a més la finalitat és una mica crear aquesta emoció, no?
Sí, però és que això és, no sols a més la música, jo crec que està amb tot,
amb
la vida.
Amb la vida, sí. Però no veus una mica que aquesta com a colorització comercial de la música avui en dia...
Sí.
Què penses de tot això? Que arriba un moment que no... Sembla que els nens fins i tot no poden escoltar res més que ara això, que no hi ha res més. No sé, abans jo tenia la sensació de que arribava més estils diferents de música. Quan érem petits escoltaves més tipus de música. Ara sembla que només hi ha una cosa molt concreta.
Però
i...
això és com no sé, per Nadal i per Reis han de comprar coses, no?
Clar.
I s'ha de comprar no el que tu vols, sinó el que et diuen que has de comprar.
Exactament, sí. És veritat, és una mica... És veritat, això, eh?
O sigui que clar, aquí entrem amb el mateix. La llibertat per fer música, hi ha qui sí que la té, però no tothom.
Només has estat intèrpret o també ets compositor?
No, només intèrpret. Bé, he fet alguna coseta, però res. Sí.
Perquè no t'he preguntat quin és el teu instrument, per cert.
Toco el violí.
Vale, és que no ho hem comentat, o sigui, hem estat parlant de que sou solistes, però...
Jo he tocat el violí, bueno, toco el violí, m'hi he dit, i he estat concertino de l'orquestra de Ciutat de Barcelona i del Liceu durant tota la meva vida, pràcticament.
No. Ara em comentaves que tenies un alumne, també, vull dir, encara continues classes?
Sí, faig alguna classe, una mica seleccionades, per dir-ho d'una manera, i en definitiva, doncs, jo tinc sempre un pensament, si alguna cosa sé, i això que sé interessa a algú, tinc l'obligació de...
Això està molt bé.
De poder explicar.
Clar, de compartir-ho i d'explicar-ho.
Compartir-ho i explicar-ho bé.
No, això és el Creative Commons, no? Allò, les llicències de... Clar que sí, home. La cultura és per tothom. Hem de compartir, no? Allò de quedar-nos nosaltres amb tot.
No, això
quin sentit
està
té,
molt
no?
Mal fet, això.
De deixar empremta, d'alguna manera, no? Bueno, doncs fins aquí la nostra entrevista amb el director i ànima d'aquest primer Festival de Música del Baix Montseny, que esperem que sigui un èxit i que es consolidi a la nostra comarca. I aprofitem per recordar-vos de nou les dates dels concerts. Bueno, que ja hi ha un concert que ja no hi podrem anar, perquè ja és el del 21 de gener, que és l'Orquestra Arts Mèdica, que precisament on tocaves tu i aquesta orquestra de 28 músics, molts que són metges, com has comentat, que és una orquestra de música de cambra, que el director era en Joan Cantarell i els solistes eren Josep Maria Alpiste i Rubén Herrera. Després sí que podreu gaudir d'aquests concerts de grup de música espanyola, que es diu Essència, que és el 28 de gener.
El dissabte proper.
Exacte, el dissabte proper, que tenim a la Núria Vila, que és la soprano, el Josep Lostaló, que és la bandúrria, el Sergi Vicente a la guitarra i l'Ester Zurriaga a la guitarra baixa, que ens havies comentat aquesta formació curiosa, no?, que faran temes de Falla, d'Albéniz i de Granados. I després, el 4 de febrer, també és dissabte.
També, sí.
També és dissabte, que tenim el trio Petita Vecherinka, a veure si ho digo bien, perquè això... Trio, bueno, Petita Vecherinka, no?
Jo tampoc sé rus, eh?
No, jo, i potser ho he dit malament, igual es diu Vecherinki o jo que vés a saber, no? Perquè... Però tenim a la Tatiana Badulina, que és la solista, que és russa, no?, d'aquelles, no?, amb el cabell blanc precis, pràcticament de rosa que és, no? El Pedro Burzaco, que és d'aquí de les nostres terres, que bueno, no és oriundo, però vull dir que és català, de ben petit, o sigui que completament català, violinista, i Alexander Korotkov, que toca aquesta mena d'acordió, que és el ballant.
Que és un altre rus.
Que és un altre rus, déu-n'hi-do, eh? Doncs ja ho sabeu, que podeu seguir aquest festival a la web, al web també, que és festivalgualba.com, i podreu veure el programa, quines són les cançons, quins són els compositors, i de fet, doncs, pues, des d'aquí, pues, us convidem a que hi aneu, ja sabeu, també les entrades, em sembla que la mateixa web ja diu com treure les entrades.
Ho diu, i si no, és molt fàcil. Caixa Laietana en té, la de Gualba.
També.
I si no, doncs per la web es pot entrar en una adreça que hi ha, un número de compte.
Exactament. I si més no, també per visitar Gualba, que...
Que val la pena.
Que val la pena, també. Aprofiteu i mateix dos pàjaros d'un tiro. Visiteu, sí, Gualba, també.
Que aprofitin que vinguin una miqueta abans del concert.
Una miqueta abans.
I que visitin una miqueta.
I sopeu, que hi ha puestos molt bons per sopar a Gualba. Moltes gràcies, Josep Maria. Bona nit.
A vosaltres.
I fins la propera. Molta sort.
Estimat habitant de la terra del Baix Montseny, cada dimarts a les 22 hores i fins que la mort ens separi, podràs escoltar el programa que estaves esperant. Posa-t'hi fulles!
Una teràpia ecològica contra l'avorriment. Humor, música, entrebèsties, seccions boges i agenda del Baix Montseny.
Un programa conduït per en Queco Pujol.
Qui és aquest, si no el coneix ningú?
Ja saps, si no t'agrada, posa-t'hi fulles!
I quan es fa això?
A veure, tots els dimarts a partir de les 10 de la nit.
Posa-t'hi fulles!